Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaya, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats i magníficament acompanyats. Avui farem memòria d'una personalitat desapareguda, lamentablement, podríem dir, en plena joventut creativa, però que ha deixat petja, i aquesta serà el guió d'aquestes converses.
Sí, fa a l'entorn de 2 anys ens deixava el gran artista Ramon Pujolboira. Avui tenim amb nosaltres a la seva vídua, la senyora Carme Jornet, alhora que presidenta de la Fundació Pujolboira. Senyora Jornet, gràcies per acompanyar-nos. Bon migdia, com està?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Bé, avui una entrevista tan agradolça, agra per el record del traspàs encara recent en el temps de Ramon Pujolboira, però per altra part també l'alegria de saber que la Fundació Pujolboira ja és una realitat i que donarà continuïtat i sobretot visibilitat a una obra molt gran de Ramon Pujolboira. Com es viu des de la Fundació aquests inicis? Parlem del per què d'aquesta Fundació, senyora Jornet.
Sí, sí. A veure, quan en Ramon se'n va anar i se'n va anar a mig construir el gran mural de l'Església, de l'Estartit, ens vam quedar doncs absolutament xocats i després doncs absolutament espantats de veure la quantitat immensa d'obra que en Ramon va fer, perquè en Ramon era un gran treballador i anava fent, s'aixecava molt aviat, i anava fent, i anava guardant, i anava endreçant, i anava traient, i anava treballant, i esclar, tot això ha anat sortint, i només de família directa només hi som el meu fill i jo, que ens vam quedar doncs amb aquesta inquietud i amb aquesta responsabilitat de dir i veure que tot aquest llegat no el podíem deixar a l'estudi en un racó, que tothom tenia dret i possibilitat de poder-lo gaudir. I com que és una cosa molt, molt gran i molt important, doncs bé, se'ns va acudir aquesta possibilitat amb ajuda d'amics i família i gent que el coneix i l'estima i el valora, i van triar aquesta fórmula perquè ens va semblar que seria la més, la que ens, potser ens faria més de paraigua i més podria protegir i tirar endavant una miqueta tot el que nosaltres dèiem que calia fer. Aquesta potser va ser la primera finalitat. Mm-hmm. Primer, protegir i donar a conèixer.
Bé, mentre preparàvem aquest programa amb en Lluís, ens hem adonat doncs, que sortosament tenim les nostres comarques, les comarques de Girona, des de la Selva a l'Alt Empordà, bàsicament, doncs, un seguit d'obra que el públic, encara que no sigui en un espai al carrer, sinó justament al contrari, nosaltres vèiem doncs, que des del Bons fins a Santa Coloma de Farners, passant per Figueres, nosaltres tenim una sèrie precisament d'esglésies, de temples parroquials, en què hi ha obra d'en Ramon Pujolboira. S'ha pensat, si hi hauria una possibilitat de fer la ruta Pujolboira, seguint aquests...
Sí, i no solament obra en els temples o centres religiosos, sinó també obra pública. Vull dir, hi ha una rotonda a Figueres, hi ha una reixa i un timpà aquí, sí, a l'església de Sant Pere, però exterior, vull dir que té obra de gran format que molta gent ja la coneix. I sí que se'ns havia, entre tots, havíem pensat aquesta possibilitat d'ajuntar, o sigui, dibuixar no un triangle, sinó potser un quadrilàter o un pentàgon.
Una figura
més... Per poder visitar-ho. Sí, sí. Més grossa, perquè està a la selva i és lluny, és igual, tanmateix val la pena ajuntar-ho i fer-hi un lligam amb tot això. Sí, sí, realment hi ha l'Estartit, hi ha Figueres, hi ha Santa Coloma, hi ha el Bon. I de moment res més, però vull dir que es podria... Es pot molt ben fer una ruta, de fet ja l'havíem mig pensada, però bueno, tot això és un projecte...
Doncs és un projecte important, és un projecte important.
I tant, sí, i tant que sí, i tant que sí.
Bé, anem a situar la Fundació. La seva seu és situada a Albons?
Sí, en el seu estudi, en el seu taller, on ell ha treballat, és on van començar les primeres converses, tot i que l'Ajuntament d'Albons, que ens ha fet molt de costat i ens ha fet molt suport, ens ha aconseguit un espai que era és del Bisbat, de Girona, i ha aconseguit doncs, que se'ns el cedís. És un local bastant ampli, que és la rectoria antiga, però hi ha una nau a sota bastant gran que podria ser un espai d'art, no podem dir museu perquè no té les dimensions prou grans, però i el Bons és molt petit, però sí que pot ser un petit espai d'exposició i també de treball, perquè en Ramon, encara que ell no volia que fos dit, va ser un gran pedagog i tot es va desvetllar al final de els seus darrers últims anys, però va començar a desenvolupar una tasca docent amb altres, amb futurs pintors i amb joves i amb nens. I llavors doncs, pensàvem que aquest espai, tant l'estudi com l'espai del Bons, no ens agradaria que fos un magatzem i prou, sinó que fos un lloc on viu, on s'hi poguessin fer mostres d'altres artistes, que ell ja ho feia, i després doncs, activitats dedicades a la contemplació i a l'execució d'art, als espais creatius. I bueno, hem tingut la sort que el Bons està molt al costat nostre i està adequant aquest espai que probablement a final d'any es podrà inaugurar. Estem contents, sí, sí.
Bé, en la trajectòria creativa i artística d'en Ramon Pujol Boira, podríem dir que hi ha com a tres espais, tres fites, que una podria ser Barcelona, la ciutat on va néixer, sí. I es va formar a l'Escola Massana.
Sí.
Després
sí.
Passem a França, a París, que a més hi va anar sí. En el moment que encara a París, ara sembla doncs, que Nova York li vol pispar una mica aquest protagonisme sí. Artístic, i finalment l'Alt Empordà, perquè doncs, de les diferents comarques doncs, que hauria pogut escollir a Catalunya i fins i tot a Girona, finalment es va decantar pel Baix Empordà, o per l'Empordà, primer el Baix, després l'Alt,
sí,
l'Empordà, diguem-ho així.
Sí.
Què creu que el va atraure vostè, que l'ha conegut com ningú?
Sí, no, en Ramon va estar sempre enamorat de l'Empordà. En principi ens vam establir a un poble molt petit a la vora de Figueres, que es deia Ordis, amb la finalitat doncs, d'instal·lar-hi un taller, un lloc de treball, i llavors no hi havia possibilitats de compra, i finalment va sortir la possibilitat d'una petita casa de poble, però ben bé de poble antiga del 1700, al bell mig del Bons, i allà doncs, ens hi vam establir el 1975, i allà doncs, va ser el primer estudi que va tenir el Bons, que era una mica l'estable de la casa, el va convertir en taller, i allà doncs, ens hi vam estar 9 anys, fins que dibuixant, sortint pel bosc, a pintar i així, va descobrir aquest indret on estem ara, que és un olivet esplèndid que tenim ara mateix. Estic contemplant la muntanya del Montgrí, es va enamorar d'aquest indret i a poc va anar construint el seu taller i la casa, perquè ell va construir un taller i després hi va enganxar la casa.
Però, un procés que normalment sol ser l'inversa, no?
Sí. I estem, bueno, hem viscut aquí doncs, 30 i 35 anys feliçíssims i jo soc incapaç de marxar d'aquí. I aquí, doncs bé, va construir l'estudi al seu gust, a les seves necessitats. I clar, els quadres aquí estan molt contents, estan en el seu espai, en el seu indret. I aquí, doncs, també és per això que hem decidit doncs, començar per aquí, pel seu estudi. La seva granja de quadres, que deia ell. Sí.
Ramon Pujol Boira és un referent artístic. Parlem ara dels pintors joves. Hi haurà continuïtat en aquests pintors joves de l'obra d'en Ramon?
Sí, a veure, l'obra d'en Ramon va començar obrint el taller amb una metodologia que se la va treure de la màniga perquè ell no era gens acadèmic, i el que pretenia era transmetre l'esperit de la creativitat i l'esperit, o sigui, tot allò que el motivava a pintar o a esculpir o a fer gravat. I llavors doncs, va començar a obrir el taller amb alumnes, que en principi eren adults, però també hi havia algun jove, i després, mica en mica, va començar a obrir-lo també a les escoles. I quedava paradíssim de veure l'interès que, si hi ha professors realment motivats, que n'hi ha i en don fe, que els nens se'ls pugui desvetllar les ganes de pintar o de crear des de ben petit. I això el feia molt, molt feliç. Inclús va amb una alumna pintora mestra, van construir una mena de metodologia de treball adreçat a les escoles i pensat pels nens petits, a través de l'observació, sobretot, i del seu propi cos, i dels els objectes que tenen a l'abast, els objectes de casa, els animals domèstics, i finalment el paisatge. I bueno, va descobrir que realment li agradava molt més transmetre del que ell s'hagués imaginat. I aquesta és una vessant doncs, que a mi em sembla que cal recordar-la i volem continuar-la, perquè la va deixar truncada. Es va morir i a la setmana següent ell ja tenia preparat el curs següent, que era el mes de setembre. I bueno, això volem continuar-ho, és la veritat.
Hi ha un altre capítol que poder queda un xic amagat en el conjunt de l'obra d'en Ramon Pujol Boira, però que poder personalment i valoro molt, que és l'etapa del, no sé si dir-ne l'etapa del circ, és a dir, les acaballes del darrer segle. Doncs ell fa un seguit de dibuixos, especialment, almenys el que jo conec personalment, dibuixos sobre el circ i concretament sobre el circ Reluy. Diem això perquè algú del circ Reluy doncs, també ha passat per aquest programa nostre i per tant, doncs...
Grans amics.
Sí, sembla que el circ, cíclicament, els artistes amb prou sensibilitat sempre els ha captivat. Se'n recorda d'aquella etapa? I tant,
perquè va tornar de París, que va ser quan vam començar, que teníem 20 anys tots dos, va començar a decidir que volia ser pintor, que va costar molt convèncer la família, que tenia...
Normalment costa.
Sí. I va tornar de París molt fascinat pel circ, evidentment, i jo em recordo que abans de casar-nos i tot ja, inclús m'havia portat a veure l'Àngel Cristo, perquè hi havia la Pinito de l'Oro, hi havia una sèrie de personatges que ell... I, clar, s'enduia, com sempre s'emportava, a tot arreu s'emportat, el seu bloc i el seu llapis. I aquí ja va començar a remenar el circ, ja va començar a fer treballs als anys 70, I després, finalment, a sobre, va i coneix el circ Reluy, que es va fascinar, i més res per la personalitat que tenen, per com van ser de sensibles i oberts amb ell, i com es va fer una amistat de 20 anys, vull dir que... I, a més, la cosa que trobem molt, molt simptomàtica és que en Carlos es va morir al cap de 3 setmanes, després d'en Ramon. Vull dir que sembla que estaven destinats a estar junts, també. I sí, després del Cigalú i encara ell es va arribar a fascinar més. I vull dir que de fet, l'altre dia comentàvem amb altres patrons de la Fundació i amb el meu fill, que potser devem tenir, jo què sé, unes 500 obres petites, mitjanes, dibuixos del circ, de l'ull, vull dir que podem fer un monogràfic només d'això, perquè realment era la seva passió. I anàvem cada any a París amb la nostra neta i no podíem passar sense veure el circ el Burlione, el circ dels cavalls, el Brus, vull dir que tots els circs, em sembla que d'Europa ens els hem anat visitant, perquè ell tenia una passió pel circ, la veritat. Sí.
Algunes persones s'anomenen a Ramon Pujolboira com l'últim renaixentista. Per què?
Sí. Home, algú ho va dir una vegada i jo pensant-ho vaig pensar que tenia raó, amb el sentit de que era polifacètic. A més, li agradaven les matemàtiques, li agradaven les ciències, sembla que no. Que un artista ha de ser més volàtil, per dir-ho d'alguna manera. Però a ell li agradava això, les matemàtiques, li agradava... Bueno, li ha tocat tots els temes, perquè tenia etapes. Deia, bueno, ara tinc necessitat de gravar. Doncs ha estat gravador, ha estat escultor. Tot i que ell deia que d'escultor no n'era, però quan veieu obres, escultures d'ell, són impressionants. Ha tocat totes les tecles, d'alguna manera. I després a sobre també s'ha inclinat per traspassar els seus coneixements, doncs potser sí, seria una mena de Leonardo, però del segle XXI. I dic que no... Quan algú va dir, no puc recordar, però vaig pensar que tenia molta raó. Sí.
Bé, si tinguéssim que repassar doncs totes les exposicions i totes les activitats artístiques d'en Ramon Pujolboira, necessitaríem un parell de programes més, com a mínim. Però hi ha una exposició, una de les darreres de la seva última etapa, que m'ha cridat l'atenció, que és la que va fer, si no vaig equivocat, l'any 2014 a Bergerac, que és una ciutat que conec i, per tant, doncs, és una ciutat molt bonica. Com va ser aquesta exposició en concret que sorgís? Ha fet una exposició a París, molt bé, està molt bé, però esclar, Bergerac ja...
No, va venir de París, això, eh?
Ja.
Un cop havia fet l'exposició de la Galeria 26, un regidor de l'Ajuntament de Bergerac, extraordinàriament sensible a l'art, sobretot, es va quedar molt, molt impressionat per les coses que va veure a la Galeria de París i va demanar conèixer-lo. I doncs, bueno, es van conèixer, va venir a l'estudi, van estar parlant molt i va oferir la possibilitat de fer una gran retrospectiva. Me'n recordo que eren 50 i pico d'obres de totes les etapes de la seva vida i sobretot les darreres. I realment va ser un èxit, va durar 2 mesos, i bueno, va portar-hi allà el Sant Jordi, que per ells li varen fer un gran, com un panell d'aquests lluminosos, que feia més de 10 metres del Sant Jordi de l'Empordà, i va ser un èxit realment important, important. I allà també se'n va donar ell que les criatures de Bergerac també van gaudir-ne molt d'aquesta mostra, perquè varen fer una exposició després amb els seus treballs, els nens, sobre l'obra d'en Ramon, i això el va il·lusionar moltíssim, i bueno, també es va crear una gran amistat amb aquestes persones de Bergerac. I, bueno, també va venir el Covid, però segur que és possible que se'n puguin arribar a fer més, exposicions a Bergerac, perquè hi va deixar empremta, la veritat.
Bé, la Fundació Pujolboira s'ha posat en marxa fa molt poquet. Què tal els han acompanyat les institucions en aquest inici?
De moment, clar, institucions... L'Ajuntament del Bons és la que realment rebem més suport. Evidentment, la Diputació de Girona, que ha concedit una bona injecció que ens podrà ajudar a bastir una mica aquest espai d'art. I, bueno, de moment estem amb tot això. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Bé, possiblement l'obra més vinculada amb el Bons, en Ramon Pujol Boira, és el seu, sí, diguem-ne, últim sopar, o el Sant Sopar, no sé,
sí,
com dir-ne.
El Sant Sopar, sí.
Sí. Hem de suposar que d'alguna manera aquesta obra, ja que és el Bons i és una obra considerable, diguem-ho així, serà, sí, també en part la imatge de, sí, de la Fundació i de la iniciativa de la Fundació.
Sí, 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 i tant, perquè indica moltes coses, vull dir, aquest va ser un projecte molt pensat i més molt viscut, perquè els personatges que surten, tots els apòstols i tots els personatges masculins, evidentment, en aquell moment, tots són joves del Bons. I ell, que era una persona molt, molt primirada i meticulosa i que es preparava molt bé les coses, doncs ja va considerar que havien de tenir una edat determinada, propera a Jesús, que tenia 30 anys, i tot això, i clar, és gent del poble que s'ho sent molt seu. Els models són joves del poble.
Sí, que es coneixen, saben qui són.
I tant que sí.
Parlant de gent jove, em ve el cap pensar en les escoles i suposo que la Fundació tindrà, sí, present, doncs, difondre la figura, sí, de Pujol Boira a les escoles,
sí,
no?
Sí. Sense haver-ho fet encara, perquè no, encara no estàvem ni a les beceroles, ja per iniciativa pròpia algunes escoles hi van començar a venir. De fet, en vida d'ell ja també havia vingut a alguna escola, de l'Escala o així, però ens va sorprendre un projecte preciós que va fer l'Escola Sant Pau de Figueres, que va durar tot un curs sobre només un quadre, un sol quadre d'en Ramon, que està al Museu de l'Empordà, que es diu Tramuntana. I sobre aquest quadre i sobre tota la temàtica i tot el que explicava el quadre, els alumnes de segon, de primària, van treballar-hi tot el curs. I va ser preciós. I penso, i volen continuar fent-ho, això. I això em sembla important, penso que sí, perquè estan contentíssims els nanos quan venen.
Darrera pregunta, Víctor.
Sí, hem de suposar que Girona, l'Empordà, les institucions de casa nostra, doncs, els hi donaran suport. Però no creu que de vegades un artista, doncs, que s'ha ubicat i ha creat fora dels grans cercles artístics, com aquí a casa nostra serien a Barcelona, hi ha el risc de que no sigui valorat com es mereix?
A veure, en tot cas, nosaltres ho procurarem portar-lo, per passejar-lo per tot el món, si podem. Però vull dir que això sí, això suposo que és inevitable, perquè ell no es va allunyar una mica dels cercles de Barcelona, perquè eren èpoques una mica complicades, i aquí doncs va trobar, a part de l'espai que li agradava, ha trobat els companys, i ha trobat amics, i ha trobat suport, i s'hi ha establert, i això jo crec.
El primer suport va ser el seu, que quedi clar.
Bueno, no ho sé. Bueno, això és molt, molt, molt complicat de dir, no. Bueno, el suport va ser el seu, que es va atrevir a contradir la família i dir, no vull ser pintor. Que això, als anys 70, era molt difícil.
Molt bé, doncs, el nostre temps ha finalitzat. Queden només uns segons per agrair la presència avui de la nostra convidada, Carme Jornet, presidenta de la Fundació Pujol Boira. Estarem molt pendents de l'activitat de la Fundació, comptin amb nosaltres, i els hi desitgem molta sort i molta salut. Gràcies i fins aviat.
Molt agraïda. Adéu-siau, bon dia.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
I la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.